Més de 130 persones han estudiat en els programes municipals de formació per l'ocupació durant el curs 2024-2025. S'han format en sectors com el del turisme, l'atenció sociosanitària o l'eficiència energètica, entre d'altres. Més de la meitat d'aquests alumnes ja s'han incorporat al món laboral o bé han continuat estudiant. Ahir es va celebrar l'acte de lliurament de diplomes a l'Auditori Barrades. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest programa de formació ocupacional que finança l'Ajuntament i el SOC. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Joventut contra els discursos de l'odi és el nom de les jornades estatals que organitza l'Associació Educativa Ítaca a l'Hospitalet i on a una metodologia participativa, professionals i joves han parlat, entre d'altres temes, sobre la discriminació o els missatges d'odi a les xarxes socials. Aquest divendres arrenca la 20a edició del cicle Blues and Boogie amb un munt d'artistes i grups de luxe per celebrar com es mereixen dues dècades de divulgació del blues, el soul, el jazz i altres gèneres d'arrel afroamericana. El jugador nord-americà Derek Kramer és l'últim fitxatge del Sandàs CB l'Hospitalet. La nova incorporació ha de portar centímetres i rebots a l'equip riberenc. Més de 130 persones han estudiat en els programes municipals de formació per l'ocupació durant el curs 2024-2025. Més de la meitat d'aquests alumnes ja s'han incorporat al món laboral o bé han continuat estudiant. Ahir es va celebrar l'acte de lliurament de diplomes a l'Auditori Barrades.
Uns 70 alumnes dels programes de formació professional per l'ocupació que impulsa l'Ajuntament han pogut recollir els seus diplomes. Amb l'acte de lliurament s'ha tancat el curs 2024-2025, que ha format a més de 130 persones en sectors estratègics per la ciutat, com el turisme i l'hostaleria, l'atenció sociosanitària o l'eficiència energètica.
He estudiado fontanería y climatización de frío. Hemos aprendido a soldar tuberías, tipos de tuberías que hay, a instalación de aires acondicionados, trabajar de esto, de fontanero y arreglando climas y estas cosas, y en un futuro más largo, crear una pequeña empresa mía.
Estudio sala, restauración y sala, y bueno, me he entrado ahí porque en casi todos los trabajos necesitan experiencia y para adquirir un poquito más de experiencia.
Hemos hecho el curso de sociosanitario para encontrar trabajos mejores, una oportunidad de trabajo. Hemos aprendido sobre la salud, sobre temas psicológicos, cómo atender también a las personas mayores. Voy a empezar a hacer las prácticas y trabajar y después abrir otra puerta más que sería llegar a ser como auxiliar en enfermería.
Les formacions que ofereix l'Ajuntament són 100% subvencionades i inclouen pràctiques professionals. L'objectiu és oferir noves oportunitats i per això s'adrecen a col·lectius amb dificultats per inserir-se en el mercat laboral, especialment joves que han abandonat els estudis o persones amb càrregues familiars.
És una formació ocupacional que inclou un contracte laboral, perquè el que volem al final és que sortim preparats no només a nivell teòric, sinó també pràctic. Tenim molts joves que han deixat els estudis en un moment, en una etapa de la seva vida, o que havien començat uns estudis i els han abandonat perquè no acabaven d'enganxar-se, i que doncs, han de reorientar-se laboralment. I aquesta formació, al ser formació ocupacional i de pocs mesos, els facilita doncs, que en menys d'un any puguin estar ja treballant. També hi ha altres perfils que són persones doncs, més adultes, no tan joves, que volen reinventar-se per orientar-se laboralment d'una altra manera.
De fet, més de la meitat dels alumnes d'aquest curs ja s'han incorporat al mercat laboral o han continuat estudiant. I és que les formacions també faciliten l'accés a cicles de grau mitjà.
Joventut contra els discursos de l'odi és el nom de les jornades estatals que organitza l'Associació Educativa Ítaca a l'Hospitalet i on en una metodologia participativa, professionals i joves han parlat, entre altres temes, sobre la discriminació o els missatges d'odi a les xarxes socials. Les jornades estan finançades pel Ministeri de Drets Socials.
Yo realmente llegué aquí a España un poco perdido porque venía de Suecia, estuve un tiempo allá, pero por motivos legales y cosas así por el estilo no podía estar mucho tiempo. Entonces opté aquí teniendo amigos y personas que me apoyaran para, para adaptarme, por así decirlo, a un cambio que yo venía buscando desde mi país. Y bueno, llegué a Ítaca y ha sido un lugar donde realmente me siento muy conforme, donde he avanzado mucho como el desarrollo social.
Aquest és el testimoni d'un dels joves participants a la 8a edició de les jornades Think Tank de la Red Jóvenes Inclusión, una xarxa formada per 17 entitats socials de 15 comunitats autònomes que treballen amb infants i joves en situació de vulnerabilitat. L'Associació Educativa Hospitalenca Ítaca ha estat enguany l'encarregada d'organitzar les jornades que se celebraran fins demà al Centre Cultural Bellvitge Gornal.
Molt orgullosos que es pugui produir aquí un espai que realment és un espai molt important per lluitar precisament no contra aquests discursos d'odi. És important donar la veu als propis joves, a les pròpies joves, també a les diferents entitats que estan treballant a peu de carrer, als diferents barris, no? Per tal de crear aquesta esperança i lluitar contra aquest odi.
La jornada ha començat amb un testimoni molt potent, el de la Nadia Ghulam, una dona afganesa que va patir les conseqüències de la guerra civil del seu país. Una bomba va destrossar casa seva i també va cremar-li el rostre. A més, durant 10 anys es va haver de fer passar pel seu difunt germà per evadir les prohibicions del règim talibà contra les dones.
Testimonis com la meva història i la meva vida, que és la meva esperança, són aquests joves, i sempre els explico la meva visió perquè la humanitat encara existeix gràcies d'amor, d'estimació de les persones que solidàriament, altruistament estan donant hores i hores per educar amb valors.
Des d'Ítaca consideren que els discursos de referents en l'àmbit dels drets humans com la Nàdia poden calar en els joves, que molts d'ells pateixen discriminació, ja sigui pel seu lloc de naixement o per la seva sexualitat o identitat de gènere.
Lo que queremos es empoderarlos, es dotarlos de contenido para que salgan a la calle, para que se enfrenten a ese odio desde la esperanza, ¿no? Intentar transformar la sociedad en un mundo mucho más justo.
Les jornades Discursos que excluyen, acciones que transformen s'allargaran fins demà divendres al migdia, amb diferents conferències, taules de treball i diàleg i també la gravació d'un podcast en directe.
La cura de la salut mental és una qüestió que ha pres força en els darrers anys i des de la Facultat d'Infermeria de Bellvitge s'hi ha dedicat una jornada on estudiants d'infermeria, entitats del sector social, hi posen el focus.
Sota el lema Compartim vulnerabilitat, defensem la nostra salut mental, s'ha celebrat aquest dijous la 9a edició de la Fira d'Entitats de Catalunya que organitza la Facultat d'Infermeria del campus de Bellvitge en el marc del Dia Internacional de la Salut Mental. Com cada any, l'alumnat ha preparat un ampli ventall d'activitats i tallers per sensibilitzar sobre la importància de les cures infermeres en l'àmbit de la salut mental.
Com a campus universitari que està dintre de la ciutat d'Hospitalet, estem encantats de fomentar aquest tipus d'activitat que reverteix amb la comunitat. O sigui, el nostre focus és col·laborar amb tota la gent de la ciutat i poder aportar salut i cures infermeres, a tota aquesta comunitat.
A mi m'ha tocat Imagina, que és una associació de teatral on persones amb diferents problemes de salut mental doncs fan diferents cursos per treballar eines i diferents recursos per teatrals i després doncs, organitzant entre tots una obra de teatre.
Enguany hi han participat al voltant d'una quinzena d'associacions i entitats col·laboradores que han posat el focus en la priorització de la salut mental en situacions de crisi i emergència.
Hem portat aquí una roda amb diferents paraules relacionades amb la salut mental per començar a treballar que la salut mental no és només una malaltia mental, no és només un diagnòstic o un nom, no? Sinó que la salut mental és tot. Al final també és autoestima, autocura, bueno, diferents conceptes per començar a treballar salut mental des d'un altre punt de vista que no sigui només el clínic.
La salut mental, l'atenció a la salut mental todavía es una gran desconocida dentro de la ciudadanía. Y jornadas de este tipo permiten acercar realmente tanto a la persona que no conoce la atención en salut mental a las asociaciones y entidades que pueden ayudar en este sentido.
Aquesta activitat forma part de la Setmana de la Salut Mental que, com cada any, organitzen conjuntament l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'Hospital de Bellvitge i associacions catalanes que tenen com a objectiu principal la cura de la salut mental de la persona, la família i la comunitat.
Fragmentados és el curtmetratge que han presentat enguany els joves participants del programa Escola a l'Art, que organitza la Unitat de Salut Mental de l'ICS a l'Hospitalet i l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Amb aquesta peça audiovisual es vol visibilitzar els problemes de salut mental en els joves.
L'art com a vehicle per ajudar i acompanyar joves amb problemes de salut mental. Aquest és l'objectiu d'Escolta l'Art, una iniciativa comunitària que fa 6 anys que està en marxa. Els joves que hi participen d'entre 18 i 35 anys fan cada curs una activitat i enguany han presentat un curtmetratge, Fragmentados, que han ideat des de zero i que neix amb la intenció de visibilitzar els problemes de salut mental en joves, la falta de comprensió i la dificultat per demanar ajuda. I és que els experts consideren que l'art ajuda els joves a sortir de situacions difícils.
No cura la malaltia, no és curatiu, però sí que cuida. Seria una miqueta la paraula, no? No cura, però sí que cuida. I per altra banda, doncs ajuda a mobilitzar, no? Ajuda a mobilitzar els joves a connectar-se amb la seva part creativa i això els aporta doncs, una creença, no? D'ells mateixos des d'una part positiva, des d'una part possibilitadora.
El projecte és un programa comunitari que duen a terme la Unitat de Salut Mental de l'ICS i l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Enguany, a més, ha comptat amb el suport de l'Oficina Jove de l'Hospitalet, que ha cedit l'espai per la projecció del curt i també hi ha col·laborat.
L'EMCA en aquest cas posa tots els professionals, en aquest cas tant de música, de dansa o de teatre, i fa aquest acompanyament juntament amb els professionals del Centre de Salut Mental, en aquest cas de la zona nord, on també es combina amb els diferents psicòlegs que estan dins de l'aula amb totes les sessions i fan un treball conjunt i ajuden també doncs, a donar totes aquestes eines perquè els joves doncs, puguin expressar i explicar la seva realitat.
Creiem que hi ha una interrelació molt positiva entre l'art, la salut mental i els joves. No? Llavors, sempre que volem potenciar no, aquest espai d'expressió segura, no? Perquè moltes vegades no podem expressar en paraules o no sabem, no? I és molt positiu poder utilitzar altres llenguatges artístics per expressar el que sentim.
Pels joves que formen part d'Escolta l'Art, aquest programa és una manera de trencar estigmes expressant allò que senten a través de les seves creacions. Fragmentados és un exemple de que l'art també és curatiu, un curtmetratge que ha participat en el Festival Dulcinea Curts.
El grup municipal del Partit Popular ha valorat molt positivament la sentència que ha anul·lat la convocatòria de la plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, una plaça que va aixecar força controvèrsia, ja que el sindicat policial SPL va denunciar que el procés per cobrir aquest lloc s'havia dissenyat a mida d'un candidat concret. El magistrat ha estimat íntegrament el recurs presentat pel sindicat que reclamava impugnar aquesta plaça. Segons fonts municipals, l'Ajuntament no recorrirà la sentència i no es cobrirà la plaça de superintendent. La portaveu del grup municipal del PP, Sònia Esplugas, ha demanat responsabilitats polítiques i explicacions davant d'aquesta sentència.
Creemos que esta sentencia lo que hace es cerrar una de las etapas más negras en la Guardia Urbana. El paso por Hospitalet del señor Dosaguas fue un paso completamente negativo. Nos congratulamos de esta sentencia. Esperamos que haya responsabilidades políticas, porque de la misma manera que esto fue una decisión política de hacer una creación de una plaza a medida para un señor que venía del Prat, pues entendemos que ahora responsabilidades deben ser también políticas. En ese sentido, apelamos tanto al alcalde David Quirós como al teniente de alcalde Jesús Usillos a que den inicialmente explicaciones.
Pel que fa al grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, ha reclamat al govern municipal socialista que adopti mesures urgents per frenar la degradació que estaria patint l'Avinguda Catalunya, cosa que també ajudaria a garantir la seguretat. A banda de més presència policial efectiva al carrer per evitar robatoris, els comuns reclamen una millor il·luminació, ja que hi ha espais foscos i els fanals es troben per sobre dels arbres. També demanen que l'Ajuntament desplegui més personal d'atenció social i mediació comunitària.
Per tal que tot aquest tram, especialment important, especialment sensible, pel CAP, per l'escola Bressol, pel qual passen moltes persones vulnerables, doncs sigui un espai molt més segur del que és ara. Això és el que ens han transmès veïnes d'aquest barri i volem, exigim que el govern actuï de forma immediata.
La Maria Pensionista de l'Hospitalet participarà a la manifestació que hi ha convocada a Madrid aquest dissabte 25 d'octubre. Per parlar-ne sobre aquesta manifestació i altres temes, tenim a l'espai de l'entrevista Miguel Ángel Hernández, portaveu de la Maria Pensionista de l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Aneu a Madrid a fer una crida de defensa a les pensions públiques dignes. Per què torneu a Madrid i si creieu que el sistema de pensions és sostenible?
Sí. Volvemos a Madrid, ya es el octavo año de que estamos en la calle. En primer lugar vamos porque sentimos la unidad con el resto de pensionistas. No solamente es María Pensionista, porque es, aquí en Cataluña es María Pensionista, pero sin embargo en otras ciudades del Estado tienen otros nombres. Pero es decir, es la única manera que tenemos de unirnos. Y en segundo lugar, porque en estos momentos está en peligro el sistema público de pensiones. No hace falta mucho mirar para atrás durante este año cómo ha habido una tendencia en los medios de comunicación, tertulias y a través de las redes de un constantemente amenazarnos que esto no es sostenible. Tal como tenemos el sistema pensiones público, no es sostenible. Sabemos realmente que la cantidad de mentiras que se vierten sobre él es porque hay otros intereses, ¿no? Intereses de menguar las pensiones para que al final acaben en manos de agencias financieras y de bancos. Esa es la realidad.
Un dels temes que es parla com a solució per la sostenibilitat d'aquest sistema és retardar l'edat de jubilació. Vosaltres esteu en contra. Creu que això es farà en els propers anys?
En principio, fíjate que está ahora en 67 años. Faltan algunos meses para concluirlo, pero estamos en 67. Nosotros reivindicamos volver a los 65 años. ¿Por qué? Principalmente porque hay menos trabajo. Y si somos un tope para los jóvenes, la primera realidad es esta, y que es que los jóvenes no tienen trabajo porque estamos los mayores. Si los alargamos cada vez más, pues ¿dónde van a tener el trabajo? Es imposible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que después de 40 y 45 años y algunos más de trabajo, ya es hora de descansar, ¿no? Lo que pasa es que con el sistema que nos están metiendo, nosotros reivindicamos 65, porque la última reforma, la última fase que ha habido de la reforma de pensiones, empezó en el 21, la del año pasado en el 24, la base, ya solapadamente te van introduciendo el poderte jubilar o voluntariamente, pero al final vemos que es obligatoriamente llegar a los 72 años.
També poseu l'accent en el fet que les pensions mínimes haurien de ser iguals al salari mínim, no? Sí. Això què comportaria pels milers de pensionistes que cobren la pensió mínima?
Bueno, pues porque solamente tienes de los 10 millones de pensionistas que estamos en el Estado, 10 millones, la mitad no llega a los 1.000 euros. La pensión mínima en estos momentos, este año, está en 1.184. Hablo de la media, es decir, pero es que hay mucho, más de la mitad, es que no llegan ni a los 600. La mínima, es decir, es a base de suplimiento de un montón de complementos para poder ascender a más dinero, pero en realidad está por muy debajo. Y tienes, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, es decir, que también reivindicamos junto con la gente que se jubiló forzosamente o porque desaparece el puesto de trabajo o la empresa cierra y llevaba ya 40 años trabajando, pero no tenía los 65, que hasta ahora era reglamentario, se queda con una reducción terrible. Ten en cuenta que una persona que se jubila a 61 años y llega hasta los 65 le faltan 4 años. Por un 8% por cada año que le falta, es un 30% menos de pensión que va a tener. Y eso ya para el resto de su vida. Reivindicamos esto.
Doncs per això i altres més qüestions, aneu el dissabte, no?, a Madrid, sí, per 8è any, a manifestar-vos.
Doncs... Y yo lo que quiero decir es que nosotros no vamos solamente pensionistas. La llamada está hecha a los trabajadores, a los sindicatos, porque no olvidemos que nuestra pensión está muy unida al salario que hemos cobrado durante los 40 años o 50, lo que haya que trabajar cada uno. Pero es las cotizaciones que llamamos es un salario diferido. Y por eso, es decir, no solamente son las pensiones de ahora, que nosotros queremos y velamos por las pensiones del día de mañana,
sí,
las vuestras.
Las del futuro. Doncs Miguel Ángel Hernández, portaveu de la Marea Pensionista de l'Hospitalet, gràcies per explicar-nos tot això i fins la propera.
Molt bé.
I nosaltres continuem l'informatiu amb cultura, tot a punt perquè aquest divendres comenci la 20a edició del cicle Blues and Boogie, amb un munt d'artistes i grups de luxe per celebrar, com és mereixen, dues dècades de divulgació del blues, el soul, el jazz i altres gèneres d'arrel afroamericana.
El 2005 va néixer el cicle Blues and Boogie, agafant el relleu de la programació estiuenca de blues que s'havia fet anys enrere a la ciutat. 20 anys després, el festival ha convertit l'Hospitalet en un aparador de la música d'arrel afroamericana. Per aquí hi ha passat una llista llarguíssima de grups i artistes.
No és només la quantitat d'artistes, sinó el que representen, perquè al cicle Blues de l'Hospitalet han passat veritables llegendes. Gent de primera fila, com jo que sé, ara Luciana Reed, Watermelon Slim, jo que sé, Barrel House Chuck, en tots els anys que han passat, la veritat hem tingut la sort de poder gaudir de gent inclús que ja no hi és entre nosaltres perquè va morir.
El cicle comença aquest divendres amb la rua Second Line, protagonitzada pels alumnes de l'Escola de Música, i una exposició sobre la història social del blues. A partir d'aquí, entre els plats forts de l'edició d'enguany, destaca la presència d'Uncle Sal, una de les bandes més respectades al panorama nacional de música americana. També les actuacions de l'anglès Sibon i de la banda The Sinelli Brothers, però sobretot la gran estrella de l'edició d'enguany és l'harmonicista Mark Hamill.
Va néixer a la Costa Est, aviat se'n va anar a Los Angeles. Ja de molt petit va començar amb l'harmònica, ha tocat amb tots els grans, a tots els grans de la seva època, diguem, no? I bueno, és guanyador de diferents premis i distincions.
El cicle s'allarga fins al 29 de novembre i tindrà com a escenaris el Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa, el de Bellvitge Gornal, l'Auditori Barrades i també com a novetat la plaça de la Bòbila. Enguany tots els concerts són gratuïts, però caldrà reservar entrada com a d'hora 15 dies abans de cada concert al web Codetickets.
El Sanda CB l'Hospitalet té l'ascens com a gran objectiu d'aquesta temporada i per fer-ho compta amb una plantilla de nivell. L'última incorporació és el nord-americà Derek Kramer.
A poc, l'últim fitxatge del Sanda CB l'Hospitalet va entrar en els plans d'Òscar Navarro. Provinent dels Estats Units d'Amèrica, en concret de l'estat de Washington, Derek Kramer ha arribat a l'hospi per aportar centímetres i rebots. Acabat d'aterrar, de moment, el nord-americà ha disputat uns pocs minuts en els dos últims partits.
Very hardworking, I try and get in the middle.
Soc molt treballador, intento ficar-me al mig, centrar-me en els detalls i lluitar pels rebots. Sempre m'agrada estar parlant amb els meus companys i ser la darrera línia de defensa per a ells. I a mesura que avancen les coses, obrir els espais i generar tirs per als meus companys. Això és el que prioritzo molt.
My teammates shot, so that's kind of what I prioritize a lot.
Un Derek Kramer cada moment es mostra encantat amb la ciutat i amb l'equip. Encara està en procés d'adaptació, és la seva primera vegada jugant fora dels Estats Units, però les sensacions són més que positives.
Just walking around here, it's really like family atmosphere.
Només passejar per aquí ja es nota que hi ha un ambient molt familiar. L'equip ha estat superbo amb mi, m'han acceptat i m'han acompanyat en tot el procés. M'han donat molt d'ànim i parlen anglès amb mi. Bé, estic intentant recuperar l'espanyol, però sí, ha estat molt bé. No en sabia gaire cosa de l'equip abans d'arribar, però el cos tècnic i tothom involucrat en l'organització han estat molt bons donant-me consells i guiant-me en tots els processos.
Derek Kramer i el Sanda CB l'Hospitalet tindran una nova prova aquest dissabte, quan visitaran la pista d'Alfindent. El duel, previst per a 6:15 de la tarda, serà una nova oportunitat per seguir coneixent el jugador nord-americà.
Amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més de 130 persones s'han estudiat en els programes municipals de formació per l'ocupació durant el curs 2024-2025. S'han format en sectors com el del turisme, l'atenció sociosanitària o l'eficiència energètica, entre d'altres. Més de la meitat d'aquests alumnes ja s'han incorporat al món laboral o bé han continuat estudiant. Joventut contra els discursos de l'odi és el nom de les jornades estatals que organitza l'Associació Educativa Ítaca a l'Hospitalet i on a una metodologia participativa, professionals i joves han parlat, entre d'altres temes, sobre la discriminació o els missatges d'odi a les xarxes socials. Aquest divendres arrenca la 20a edició del cicle Blues and Boogie, amb un munt d'artistes i grups de luxe per celebrar, com es mereixen, dues dècades de divulgació del blues, el soul, el jazz i altres gèneres d'arrel afroamericana. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, lletdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.